Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol. El soroll s'esvaeix i mires el carrer i no hi ha gaire gent. Canvien els sons.
Elena Jubany va ser assassinada un dia com avui de l'any 2001, un 2 de desembre. Avui fa 23 anys. Un crim encara sense resoldre. De fet, tot el procés sempre ha estat assenyalat per cometre irregularitats i l'única, presumptes irregularitats, diguem-ho així, i l'única persona acusada pels fets, Montserrat Careta, va decidir llevar-se la vida mentre era a presó, malgrat no haver admès mai haver comès el crim. Després de 23 anys, un capítol de crims amb Carles Porta, que va tornar a posar tota l'equació sobre la taula, i a uns mesos perquè es tanqui la nova investigació reoberta el 2020, el cas de la jove de Mataró, resident a Sabadell, aporta noves proves que apuntarien cap a una de les persones que sempre ha estat en el punt de mira, Santi La Iglesia, i en volem parlar avui amb el germà de l'Helena, una de les persones que sempre, sempre, sempre ha lluitat per saber tota la veritat. Joan Jubany, què tal?
Salut i molt bon dia a tothom.
Molt bon dia.
Bon dia.
Dir-te, bueno, primer de tot agrair-te, Joan, que un dia com avui doncs hagis volgut venir aquí a Ràdio Estel, al matí a Ràdio Estel, i sobretot, si m'ho permets, Joan, reivindicar també 23 anys, dèiem, 23 anys. I vosaltres, com porteu aquesta lluita, Joan? Perquè és una lluita, eh?
És una lluita per saber la veritat, i volem saber la veritat per poder tancar el dol i poder-nos acomiadar com cal de la meva germana o filla, en el cas dels pares, Helena Jubany. I com ho portem? Doncs s'està fent llarga aquesta lluita, i de fet pensem que no hauria de ser una lluita. O sigui, nosaltres des del primer moment vam confiar que hi havia un sistema judicial i policial que era ells a qui corresponia resoldre el crim. Però bé, ens hem trobat amb un cas una mica agafat, d'agafe, amb què doncs hi ha hagut molts entrebancs, hi va haver una investigació inicial que no va reunir suficients proves com per anar a judici, el cas va quedar arxivat, i llavors aquí és on ha començat una lluita constant per... on ens hem trobat que érem nosaltres la família que havíem d'impulsar la investigació, que havíem de trobar proves i aportar-les, i això és el que va servir per reobrir el cas. És això que et dic, se'ns fa llarg i pensem que no som nosaltres qui l'hauríem de resoldre. En tot cas, nosaltres com a família el que vam fer després de que la causa quedés arxivada l'any 2005... I això va ser idea de mon pare, és fer com un clic, un canvi de xip, quan vam veure que estàvem topant contra un mur, que anàvem a parlar amb el jutge a dir-li, escolta, no es pot reobrir el cas, i el jutge ens deia, si la policia no m'aporta proves noves, jo no puc reobrir el cas. Anàvem a parlar amb la policia, i la policia ens deia, nosaltres, si el jutge no ens ordena, no podem continuar investigant. Clar. Era un peix que es mossegava la cua, un cercle viciós, i vèiem que allà encara prendríem més mal si continuàvem insistint. I llavors el que vam fer l'any 2008 és fer un canvi de xip i passar a abocar els esforços de la família a recordar l'Helena en positiu. I aquí és quan neix el Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per ser explicats, que és la nostra manera de mantenir viu el record de l'Helena i, de fet, de passar el seu relleu per la passió que tenia.
A ella li agradaven molt els contes.
Ella sempre s'havia viscut entorn del món del conte. Bé, era llicenciada en periodisme, havia exercit de periodista, després havia fet de llibretera a la llibreria Robafaves de Mataró, una cooperativa. Continuava fent ressenyes
gran
literàries.
Gran llibreria, si m'ho permets,
Exacte.
Xulíssima, la Robafaves.
Doncs sí. Llavors va fer de periodista al diari El Punt, estava fent de bibliotecària, s'havia guanyat la plaça de bibliotecària a la biblioteca de Sant Manat, i últimament estava descobrint el món dels contacontes, no? I tant a la biblioteca de Sant Manat era la responsable de la secció infantil i organitzava explicades de contes, i també estava coneixent gent de l'entorn dels contes de per aquí a Barcelona, i bueno, era un tema que li apassionava. Llavors la idea del pare va ser això, no? Anem a fer... A mantenir...
Va ser idea del pare, Joan? De
sí,
dir...
anem a mantenir viu el record de l'Helena. De fet, vam crear una associació, l'Associació Cultural Helena Jubany, el logo de l'associació que el vaig fer jo, que sóc dissenyador gràfic.
Perdoneu, això també ho hem d'explicar a l'audiència Ràdio Estel, Joan, m'ho permets o
va,
no?
Som-hi, ara que parlem de logos.
És que ara que parlem de logos, Joan és un dels responsables de que Ràdio Estel tingui doncs, el nou logo, no? De fa res, de fa uns anys, no?
Va. Sí, fa un parell d'anys el Toni Urbàs, el director de Ràdio Estel, ens va encarregar el meu estudi de disseny gràfic, que som Punts Volats, que som jo i el meu soci Xavi Riera, doncs l'actualització, la creació del nou logo de Ràdio Estel, i sí, efectivament, soc un dels pares del logo de Ràdio Estel.
Dit això, vosaltres porteu endavant, no?, amb aquesta idea del pare, no?, quan dieu hem de fer un canvi de xip, no?, per mantenir viu el llegat de l'Helena. Porteu ja 17 premis, Helena Jubany.
17 edicions del Premi Helena Jubany, que és un premi, a més, únic a nivell de països catalans, en què és un premi de recull de contes o narració curta pensada per ser explicada. És a dir, una de les coses que valora el jurat de les obres que s'hi presenten és que estiguin escrites de manera que quan les llegeixis és com si les expliquessis. És a dir, es valora molt l'oralitat, no? La transmissió, aquesta passió pel món dels contacontes. I sí, la 17a edició ja. Avui sabrem qui és l'autor o autora que guanyarà el premi d'aquesta 17a edició. El premi està dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora, que es distribueix gratuïtament amb el diari Ara, normalment en èpoques properes a Nadal. Aquest any serà, si no m'equivoco, el 22 de desembre. I és com una manera de passar la torxa, passar el relleu d'aquesta passió literària de l'Helena, no? I també una de les coses... Bueno, l'acte que fem avui acostuma a ser un acte molt emotiu, i una de les coses que ha provocat també és que gent que no havia conegut a l'Helena en vida o que potser no l'hauria conegut, la conegui, no? O sigui, qui va matar l'Helena el que volia era esborrar-la del mapa, i mira...
El que ha generat.
El que s'ha acabat generant doncs és això, que gent que no hauria conegut a l'Helena doncs la coneix, s'hi apropa i fa seva també la lluita per que es faci justícia i per poder saber la veritat.
Ara ho dèiem abans, fora micro, Joan, l'Helena hagués fet 50 anys. Aquest 2024.
Aquest 2024, el 27 de febrer, l'Helena hauria fet 50 anys, sí senyora.
Quines són? Perquè hi ha noves proves que hem sabut, ara que al principi ens explicaves aquell llarg camí que tu deies, és que se'ns està fent llarg, no? Uh-huh. Ara fa res, farà qüestió de setmanes, no, Joan? Sí, van haver-hi noves proves, no? Nous indicis, si m'ho permets, aquest mes de novembre.
Sí, aquest mes de novembre han arribat unes proves que portàvem bastants mesos esperant, que feia la Unitat Central de Policia Científica de la Policia Espanyola a Madrid. Tot ve de que l'any 2022 la policia científica va dir deixeu-nos mirar si trobem vestigis d'ADN a la roba que duia l'Helena, i en diferents peces, no?, les sabates, els cordons, els pantalons, hi havia vestigis, però no n'hi havia suficient quantitat com per ser comparables, però en canvi en el jersei que duia l'Helena quan la van matar sí que hi ha una barreja, una mescla de diversos perfils d'ADN. És complicat perquè no hi ha perfils individualitzats, és una barreja, però en aquí la història és llarga, no entrarem en detalls, però A la família ens assessora la Gemma Marfany, que és catedràtica de genètica humana de la Universitat de Barcelona. Aquí li agraïm eternament doncs, aquest suport científic que ens està donant. I la Gemma, no, quan ens arribaven informes de la policia o de l'INTOX, l'Institut Nacional de Toxicologia, sobre ADN, que a nosaltres ens costaven d'interpretar, doncs la Gemma ens ajudava, no? I sempre dèiem, mira, no, la policia o l'INTOX diuen això, verifica'ns que tu diries el mateix o no, i si se t'acudeix alguna cosa que no, ells no hagin fet i que es podria fer, doncs digue'ns-ho, no? I la Gemma, doncs això... aquí veien això, la policia científica i l'INTOX fent estudis d'ADN. Els de la policia científica eren molt clars perquè ens deien, segons... i et posaven una taula de resultats, segons aquests resultats, la nostra conclusió a la pregunta que se'ns ha fet és sí, no, blanc, negre, el que fos. En canvi, l'INTOX, els seus informes deia la nostra conclusió és... sí, no, blanc, negre, però yeah. No ens ensenyava els resultats. Llavors la Gemma va dir, no és perquè em desconfiï, però a mi m'agradaria veure aquestes taules de resultats. Llavors vam demanar al jutge que demanés a l'INTOX que ens fes arribar els resultats. L'INTOX ho va fer així com una mica de mala gana, dient, bueno, aquí no sale nada, però ja que lo pide su señoría, aquí lo tiene. Sí. I aquí, doncs, bueno, l'impactant va ser que quan la Gemma, aquesta científica, va posar les taules que hi havia a la pàgina 3 al costat de les taules que hi havia a la pàgina 5, les de la pàgina 3 eren la mescla de perfils d'ADN del jersei de l'Helena, i les de les dues pàgines més enllà eren els perfils genètics dels dos actuals investigats, i, ostres, se n'adona que allà hi ha unes coincidències.
24 coincidències,
sí,
no?
Sí, sí, sí. O sigui, un exacte. I, clar, aquí hi ha una evidència científica. No? O sigui, científicament això és impepinable. Vull dir, aquí hi ha coincidència. I llavors la lluita ha estat, o està sent encara, per posar valor forense en aquesta evidència científica. Una cosa és que científicament coincideixi, i l'altra és que això tingui valor de prova en un judici. I aquest és el moment on estem ara. I tornem a això, a la pregunta que em feies, que és aquest novembre, fa poques setmanes, hem rebut el primer estudi fet per la policia científica on l'ADN comença a parlar i confirma que aquesta evidència científica que havia trobat la Gemma Marfany es converteix en coincidència a nivell forense. És a dir, fan la comparació de la mescla d'ADN trobada en el jersei en separant el cromosoma Y, el que només pot ser masculí, i el comparen amb els dos sospitosos. Amb el Xavi hi ha discrepàncies, per tant, no es pot considerar que ha aportat en aquesta mescla, però, en canvi, amb el Santi hi ha zero coincidències. Zero coincidències vol dir... Zero discrepàncies. Dir 100% de coincidències. I en aquest moment estem ara. O sigui que l'ADN comença a parlar i el procés en què estem ara és que nosaltres, com a acusació particular, hem demanat aclariments sobre aquest informe, i el fiscal ha demanat que es vagi més enllà amb aquests estudis d'ADN, i aquest és el moment en què ens trobem ara.
Clar, per tant, d'alguna manera, vosaltres us porteu el cas del Benet Salellas, que és el vostre advocat.
Sí, tenim...
grans penalistes que tenim a casa nostra, no, Joan?
Tenim el privilegi de tenir en Benet com a amic i com a advocat, i la veritat és que això, la saviesa i intel·ligència que està posant i sobretot la passió que hi posa per arribar a resoldre el cas de l'Helena és impagable.
Què us ha dit en aquest cas al Benet? O sigui, us pot servir? Això pot servir perquè tu deies, no? El fiscal, de fet... ja ho ha vist, no?, que hi ha aquests...
Sí, sí, ara el fiscal, arran d'aquesta troballa, està demanant que es facin més prospeccions d'ADN, i en Benet el que ha fet és això, demanar alguns aclariments, perquè no, hi ha coses que sí, que semblen faves comptades, no? Dos i dos són quatre, però volem que ens ho confirmin en forma escrita.
Joan, estem parlant amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Avui fa 23 anys de l'assassinat de la periodista Helena Jubany. Si m'ho permets, ha estat... a veure com t'ho puc preguntar. Ha estat una lluita solitària, en aquest sentit, perquè el que tu dius és que vosaltres esteu buscant tot. Vull dir, heu buscat el contacte de la Gemma, no? Però teniu aquesta sensació de que us heu sentit sols en aquesta recerca per fer justícia?
sobretot des de l'emissió de crims que genera, no, doncs això, una difusió social de, del cas i provoca doncs una mobilització popular de suport a la família, en cap moment ens hem sentit sols, al contrari. Vull dir, som plenament conscients de la immensa quantitat de gent que ha fet seva la causa de l'Helena Jubany, de voler saber la veritat sobre l'Helena Jubany, i a més hem tingut el privilegi doncs, això de comptar amb el suport d'experts i expertes. Us esmentava la Gemma Marfany amb el tema de l'ADN, però també en el seu dia ens ha fet costat el Bruno Pérez Juncà, informàtic forense, no, que va fer la troballa d'aquell correu electrònic que va permetre...
Que va ser gràcies, no?, al qual, diguéssim, no, Joan, de crims, no?, es va poder reobrir el cas, no?
Sí, això va ser després de la reobertura, i va ser que quan faltaven poques... O sigui, un cas d'assassinat prescriu al cap de 20 anys, quan faltaven hores perquè prescrivís, aquest correu electrònic vinculava un dels sospitosos, el Xavi Jiménez, amb els anònims, i això va permetre que poques hores de que prescrivís fos investigat, i actualment es troba doncs, jo, com a investigat.
Jo quan em referia, si us heu sentit sols, em referia més en el camp, diguéssim, de la justícia, si més no, de les administracions, de les institucions... sens dubte, ens l'hem fet nostre, el cas de l'Helena, no? Mm-hmm. Ha estat un cas molt popular, no? I en aquest sentit entenc perfectament, no?, les teves paraules, Joan, no? Mm-hmm. Però jo em referia més en el sentit de qui ha d'impartir la justícia ha estat al vostre costat.
És això, és el que et deia, eh? O sigui, a nivell social ens sentim acompanyats, no?, acompanyadíssims, un 10 o un 12... Mm. Sí que és cert, doncs, això, que a nivell, no?, la institució judicial i no?, i policial, doncs, sovint no han estat a l'alçada, tot i que també hi ha hagut moments en què, clar, la causa de la instrucció del cas de l'Helena, em sembla que ja anem per la vuitena jutgessa, perquè, clar, els jutges van passant, i llavors això, sí que ens hem trobat algun de supermotivat, com el Juan Díaz Villar, que no, ha sigut dels que més ha impulsat
no?,
les investigacions, però bé, tot plegat està sent una muntanya russa, alts i baixos i revolts que no et veus a venir, però bueno, que no, si tens un mal revolt, doncs després no saps com te n'acaba venint un de bo, i quan et penses que ja has disparat l'últim cartutx, doncs encara apareix una última bala, i aquí estem, doncs, lluitant-ho.
Clar, és que, Joan, hi ha moltes derivades en el cas de l'Helena, sens dubte. Hi ha una derivada que se n'ha parlat moltíssim, que és el paper, si m'ho permets que et pregunti avui, Joan, de la Unió Excursionista de Sabadell, no? I sobretot, si m'ho permets, preguntar-te quin ha estat el paper al llarg d'aquests 20 anys, que dèiem, d'aquests 23 anys.
Doncs, malauradament, i em sap greu dir-ho, jo crec que, o sigui, la UES com a institució no ha estat a l'alçada, no s'ha posicionat clarament al costat de la víctima, que és l'Helena, i hi ha hagut intents per part nostra d'aproximació, però bé, cadascú, no, doncs, ha d'assumir la responsabilitat i les conseqüències de les seves maneres de fer, i en aquest cas la UES no ha estat a l'alçada. Jo recordo que, quan encara no feia un any que havien matat a l'Helena, el Francesc Macià, el coordinador de la secció natura de la UES, que era el grup on estava l'Helena i on estan els sospitosos, m'escrivia un correu electrònic dient-me, bueno, l'Helena ja no hi és i ja no podem fer res per ella, ara ens hem de preocupar, doncs, per la Montse, que està a la presó, i pels companys injustament acusats, no? I dius, home, tio, li estàs dient això a mi, que m'acaben de matar la germana. És, jo hi trobo poca humanitat, en el cas d'aquest personatge en concret.
Expliques d'alguna manera, o com expliqueu que hi hagi encara, o si teniu aquesta sensació, preguntat d'una altra manera, Joan, que 23 anys després hi hagi un grup de gent reduït, si vols dir-ho així, de persones que encara no han explicat tot el que saben?
Sí, això, tenim la sensació que és així. Hi ha un grup reduït, molt reduït, però hi és, de persones que saben coses i que no les han explicat mai. I bé, ja ho hem demanat unes quantes vegades des de que es va reobrir la causa i des de que se n'ha tornat a parlar. No entenem com, no, amb quina consciència dormen tranquils aquesta gent. I bé, ara a més, no, sabem que per la majoria d'ells ha prescrit, doncs seria, si més no, un acte humanitari explicar tot allò que saben, perquè el nostre objectiu és saber la veritat. No hi ha cap ànim de venjança ni de revenja, sinó que el que volem és saber la veritat per quedar-nos tranquils i poder tancar el dol. Per tant, des d'aquí faig una enèsima crida a aquelles poques persones que saben el que va passar, o que, si no tot, sí que tenen informacions que podrien ajudar a esclarir la veritat, doncs, sisplau, que parlin d'una vegada, que ja fa 23 anys.
Qui va matar l'Helena, ho saps?
Jo prefereixo no fer especulacions. És un cas que, si tot va bé, es reuniran suficients proves com per anar a judici, i allà és on s'haurà d'esclarir. Però jo prefereixo no entrar en especulacions, tot i que tinc les meves teories.
I sobretot el per què, no? Jo crec que potser és la pregunta que més pesa durant tots aquests anys.
Sí, i possiblement tot sigui més cutre del que sembla, però bé, ara estem en el moment de reunir suficients proves com per anar a judici, i qui té coses per explicar, que les expliqui.
Molta gent critica programes com el de Crims pel tema del sensacionalisme, però al mateix temps, en el vostre cas, es va fer que reobrís un cas.
En el nostre cas,
Joan,
l'aportació de Crims ha sigut, vaja, només positiva. Vull dir, a part que l'equip d'en Carles Porta, doncs, el cas de l'Helena sempre l'ha tractat amb molta cura, no tenim altra cosa que estar agraïts, i de fet, clar, és l'únic cas, era l'únic cas fins a la segona temporada, d'un crim sense resoldre, i justament el que va fer el programa és ajudar a que se'n parlés, a que es remoguessin coses, i una mica a conseqüència d'això que s'acabés reobrint la causa. Per tant, no tenim altra cosa que agraïment.
Confieu que al cap de 23 anys es podrà fer justícia, Joan?
Com que confiar és gratis, i confiem, però ens està costant molt, diguem-ne, no? Confiar en aquest sistema, però tot i així pensem que sí, que és la manera com s'ha de resoldre, i sí.
Si m'ho permets, nosaltres confiem que això també sigui així, i que es compleixi d'una vegada per totes justícia amb Helena Jubany. El dia que passi, perquè passarà, Joan, com us sentireu?
No t'ho sé dir, m'imagino que lleugits. M'imagino que lleugits, perquè és això el que hem dit sempre. Nosaltres el que volem és saber la veritat, sigui quina sigui. O sigui, tal com sigui la veritat, és com l'acceptarem, i com doncs ens podrem quedar tranquils i tancar el dol.
Joan Jubany, recordem, insistim, a l'acte que tindrà lloc aquesta tarda.
Sí, avui,
a Mataró.
Avui, que és 2 de desembre, com cada any, el 2 de desembre, caigui en el dia de la setmana que caigui, és el dia en què fem l'acte de lliurament del Premi Helena Jubany, de narració curta o recull de contes per ser explicats. Aquest any l'acte és a les 7 del vespre a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró, i coneixerem qui és l'autor o autora guanyadora de la 17a edició del Premi. Un premi que convoquem cada any el 27 de febrer, que és el dia en què va néixer l'Helena. Hi ha de termini fins a l'1 d'octubre per presentar obres seguint les bases del premi, i el dia 2 de desembre, que és el dia que la van matar, és quan sabem qui pren el relleu
no?
De l'Helena. Sí.
Joan Jubany, moltíssimes gràcies. Demà, no podia ser d'una altra manera, ens farem ressò d'aquest 17è Premi Helena Jubany, que, com bé deies, doncs, aquesta tarda sabrem els resultats. molta força, molts ànims a tu i a tota la teva família, perquè avui també especial menció als pares, Joan, de debò, molts ànims i molt escalf, i esperem doncs que algun dia es faci justícia.
Moltes gràcies i una enorme abraçada per tothom.
Vinga, va, que fem una petita aturada aquí al matí a Ràdio Estel, després d'aquesta conversa amb Joan Jubany.